Banc Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu, t'ofereix el perquè de tot plegat.
A 8:45 del matí, amb Jordi Barbet, amb Vicent Sánchez, amb Esperança Garcia i amb Jaume Barberà, i aquesta hora marxem fins a Eugina, a Oregon, per parlar amb una científica del País Valencià que ha treballat en la històrica troballa de la que avui parlen tots els diaris. Un grup de científics de la Universitat d'Oregon ha aconseguit per primer cop clonar una cèl·lula humana amb finalitats terapèutiques. Núria Martí és biòloga d'aquesta Universitat d'Oregon. Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns, Núria.
Hola, buenos días.
Pots explicar-nos d'una manera planera què heu aconseguit?
Bueno, pues esta es la primera vez que se consigue obtener células madres derivadas de células madre embrionarias derivadas de un embrión obtenido por transferencia nuclear, ¿no? Como lo que viene siendo clonación.
És a dir, aviam, perquè ho entenguem tots, la història és que agafeu una cèl·lula humana, useu un òvul per clonar-la, i amb les rèpliques poden ajudar, per entendre'ns, perquè ho entenguem tots, a curar malalties?
La idea es esa. A partir de ese embrión que se obtiene, el nuevo embrión tendrá el genoma del paciente. Entonces, con esas células, mediante diferenciación celular, que es este tipo de investigación que ya se está llevando a cabo, pues más adelante se podría conseguir utilizar estas células en terapia celular para estos pacientes y con el beneficio de evitar rechazos inmunológicos. Porque el DNA es el propio del paciente.
Si això va com ha d'anar, estem parlant de que amb aquests embrions clonats es poden curar malalties, no? I preguntaria, quines malalties que semblava impossible ara fa uns anys es podrien ser les principals beneficiàries?
La principal que nosotros pensamos es sobre todo para enfermedades mitocondriales, ya que las mitocondrias de estas nuevas células pertenecerían al ovocito y por lo tanto serían unas mitocondrias sanas. Y en las células donde el DNA sería el del paciente, pero las mitocondrias serían sanas. Entonces esto digamos que podría ser las primeras enfermedades posibles, pero luego son susceptibles todos los tipos de enfermedades susceptibles de usar terapia celular, pues podrían ser tratadas, pero vamos, ya se está investigando con células madre para intentar tratar este tipo de enfermedades. La ventaja de estas es que serían como personalizadas para el paciente.
Estaríem parlant, per exemple, de poder atacar directament la malaltia al pacient.
Sí, digamos que el beneficio es que como el DNA, la información genética es la propia del paciente, no va a considerar que esas células con las que se haría la terapia celular son unas células ajenas, son suyas, por lo tanto no las reconocería como suyas y no habría ningún tipo de rechazo.
Parlant en plata, estem parlant d'un gran avenç en la lluita, per exemple, contra el càncer, contra la leucèmia, contra el Parkinson, contra malalties del cor, contra la diabetis, per exemple?
Sí, es un avance importante para todo este tipo de enfermedades, pero eso no quiere decir que no, ya se está estudiando con células madre para intentar tratar estas enfermedades. Ahora es lo único, la novedad es que estas células serían como personalizadas para el paciente.
Sí, és a dir, personalitzades. Però en aquesta personalització, quants anys poden passar, Núria, abans que notem aquestes millores?
Pues, si te soy sincera, no te sabría decir, porque esto ya depende más de laboratorios especializados en diferenciación celular, y ya hay muchos, ya se van haciendo ensayos, pero realmente no sabría decirte tiempo, no.
Entens, Núria, que després d'aquesta molt bona notícia s'hagi obert aquest històric debat sobre l'ètica de clonar embrions humans? Jo et pregunto com a científica què en penses d'aquest debat ètic.
Yo entiendo que el debate se abra, está abierto desde hace ya mucho tiempo, es normal pensarlo. Con este tipo de técnica, digamos que puedes tener dos fines. Uno es la clonación reproductiva, que sería obtener, que es, en fin, lo que todo el mundo ahora empieza a hablar, ¿no? De obtener un ser vivo a partir de estos embriones, y la otra es la terapéutica, que es en la que nosotros nuestra finalidad en el estudio, y esa es la única finalidad que yo veo en este estudio, es obtener células madre embrionarias con las cuales poder intentar tratar todo tipo de enfermedades.
I en aquesta troballa quina importància té la clonació de l'ovella d'oli ara fa gairebé 20 anys?
Perdó, ¿puedes repetir?
Sí, quina importància té el fet de que es va clonar, recordarem el cas de l'ovella d'oli, ara fa 20 anys?
Sí, la tècnica és la misma, lo que pasa es que hasta el momento no se había conseguido en humanos porque hacía falta optimizarla para cada especie, tiene sus cosas, ¿no? Y hacía falta optimizarla para la especie humana. Entonces ya se pudo estudiar en primates no humanos, en macacos, y entonces digamos que ese modelo ha sido muy próximo al humano, y entonces ha sido más fácil a partir de ese protocolo ya optimizado en macacos poder trasladarlo a humano. Y a partir de ahí, pues una serie de modificaciones que han permitido conseguirlo que antes no se podía.
Estem parlant amb Núria Martí, que és biòloga de la Universitat d'Oregon, el dia de saber que hi ha aquesta històrica troballa de la que avui parlen tots els mitjans internacionals, d'aquest grup de científics de la Universitat d'Oregon, que ha aconseguit per primer cop clonar una cèl·lula humana amb finalitats terapèutiques. Estem parlant, Núria, d'un dels grans avenços de la història científica en els últims anys?
Yo creo que sí, por lo menos uno bastante esperado.
¿Quién será, llavors, el proper pas?
¿Perdón?
¿El próximo paso cuál va a ser?
Ah, lo siento.
No, perdón.
Pues en nuestro grupo nosotros estamos muy interesados en enfermedades mitocondriales. Entonces, pues siempre todo lo enfocamos a intentar buscar tratamientos para enfermedades mitocondriales. Entonces, ese es nuestro objetivo.
Quan ens referim a malalties mitocondrials, a quina es referirien concretament?
Todo tipo de enfermedades mitocondriales, síndrome de Mellas, son enfermedades muy muy dramáticas porque afectan a muchos órganos, son neurodegenerativas y en fin.
Molt bé, per cert, Núria, quina feina fas tu aquí a Oregon?
Yo soy embriòloga y bueno, en el laboratorio trabajamos en distintas especies y yo soy embrióloga en humanos y en ratón. Y en este trabajo he participado en el proceso de transferencia nuclear y en la derivación de las células madre.
Fa uns mesos estabas treballant a la Universitat de València, ¿no?
Sí, estaba trabajando en el Centro de Investigación Príncipe Felipe y también he estado trabajando en la Universidad de Valencia en un grupo que colaboraba con el Príncipe Felipe.
¿Y qué va a pasar?
Bueno, pues estaba trabajando en un grupo en el Príncipe Felipe y surgían los rumores del ERE. empecé a buscar en otros laboratorios fuera, mandé un currículum aquí al laboratorio de HSU me aceptaron. mi jefe me mandó un email que me aceptaba justo el día después de haberme enterado que estava afectada per l'ERE.
Per tant, tu ets d'aquest grup anomenat de la generació de la fuga de talents.
Sí, eso parece.
Quan fa que estàs a Oregon, Núria?
Perdón?
Quan fa que estàs a Oregon?
Quants mesos? Llegué en febrero del 2012. Un any i uns mesos.
Molt bé. T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat. No sé quina hora deu ser ara a Oregon. Aquí són que falten 5 minuts per les 9 del matí. Quina hora tens a Oregon?
Aquí falten 5 minuts per les 12 de la noche.
Doncs a dormir. moltes gràcies, Núria Martí, biòloga de la Universitat d'Oregon, per haver-nos acompanyat i moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Que vagi bé, bon dia. 5 minuts per les 9, un minut i tornem.
Dia adéu a les comissions al meu compte, transferències, xecs i targeta? De debò?
A BBVA, sí. Això és respondre. Informa-te'n a bbva.es.
No ho facis, no ho facis, no ho...
El David observa el part d'un bebè tigre. Entraria a abraçar-lo, però val més que no. No fos cas. El David té sentit comú, per això aquesta promoció està feta per ell. Emporta't ara un Toyota Yaris per 9.990 euros i solament per un euro més, totalment equipat. Una promoció per als qui tenim sentit comú.
L'esforç. No sé, tenir objectius clars.
Un bon producte.
El treball en equip.
Una mica de sort.
Hi ha moltes claus perquè una empresa tiri endavant. Una és el finançament. A Bankia continuem donant corda a la seva empresa amb les línies de crèdit ICO. Informi-se'n a la seva oficina Bankia o a Bankia.es.
Prengui nota. Buscava un cotxe amb ABS, ESP, USB, MMI, seients ergonòmics amb Blu-ray...
Busquis el cotxe que busquis, amb el RAC els trobaràs tots. De l'11 al 19 de maig, vine al nostre stand del Saló de l'Automòbil i descobreix les nostres ofertes exclusives. A més, tindràs la matriculació gratis. Si busques cotxe, aprofita aquesta oportunitat. RAC, viu tranquil.
El tret de sortida està a punt de sonar. Concentra't, persegueix el teu objectiu, no deixis que cap altra oferta t'aturi. Corre, abans que s'acabi el temps.
Comença la cursa cap al teu nou Skoda, perquè només fins al 19 de maig t'oferim fins a 1.200 euros addicionals als 5.000 actuals per la compra d'un Skoda. 3 anys de manteniment gratuïts i 3 anys de garantia si finances el teu cotxe. Només fins al 19 de maig. Informa't de les condicions especials al teu concessionari més proper o truca al 902 45 65 75. Xarxa oficial de concessionaris Skoda de Catalunya.
Se saben moltes coses sobre la depressió postvacances, però encara ningú no s'ha centrat en el que jo he anomenat eufòria de prevacances. Afecta persones de totes les edats, de vegades famílies senceres. Per ara no hi ha cap remei, però tenim clars els factors que la poden provocar.
Contracta les teves vacances d'estiu a Viatges al Corte Inglés. Tindràs fins a un 50% de descompte, pagament en 10 mesos, dies gratis, àpats gratis, nens gratis i el millor preu garantit. Les teves vacances d'estiu més rendibles amb Viatges al Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
El perquè de tot plegat.
Amb Barbara García, Sánchez i Barbeta, carai, la que ahir va explicar el conseller d'Empresa, Felip Puig, a la nit a RAC1, quan va dir que el govern espanyol sap que Europa li donarà un marge que arriba al 6,5, però que, en canvi, el ministre d'Hisenda diu només un 6,3, però que Europa durarà un 6,5. Escoltem Felip Puig ahir.
Ja ens conformem amb una tercera part, però el que no pot ser és que del 6,5, no 6,3, perquè em sembla que el senyor Montoro es guardava alguna dècima a la butxaca. Yeah. Del 6,5 que diuen que Europa signarà a l'estat espanyol, espero que ho faci aviat el mes de juny, doncs home, una tercera part, no renunciem a aquesta tercera part, que diuen que no podem superar el que vam fer l'any passat de l'1,96 o del 2%, parlem-ne, però el que no podíem acceptar era ni el 0,7 ni l'1,2, i cada dècima, que ens costa explicar-ho això, són 200 milions d'euros, eh?
Avui l'ara també ho parla, precisament això de que el president espanyol amaga que se li ha autoritzat el 6,5% de dèficit i no el 6,3% de dèficit. Són dues dècimes que, ja sé, per molt reiterat que sigui, dues dècimes són molts calés, eh?
Sí.
Són molts milions.
Eh? Al nivell català, no al nivell espanyol, una dècima són 200 milions d'euros. Per tant, a nivell espanyol, hauríem de fer el càlcul, seran bastants més. Jo crec que això sí que està dintre del debat, eh? O sigui, això sí que és a dir, entre el Mas Colell i el Montoro i això, ells ja ho saben, això, eh? L'altre dia el Mas Colell ja va deixar clar que ell la negociació ja l'havia acabat. Aquí el tema és absolutament espanyol. I no, només amb l'excusa que s'ha d'oficialitzar la xifra europea, sí. Que és igual que diguin blanc o negre, perquè se sabrà, perquè ho dirà Brussel·les...
O 6-3, 6-5, el que sigui, és igual.
Ho diran... Vull dir, aquí el tema és que la qüestió és que Catalunya demana un terç, que consti que no demana un terç per Catalunya, demana un terç en general per les comunitats autònomes, perquè tenen el 33% de la despesa global de l'Estat. O sigui, no és que estiguin defensant tampoc diferències, no, estan dient, bueno, però si no vols donar la tercera part al conjunt de les autonomies, doncs almenys a mi me la dones, perquè jo ho necessito. I si un altre no ho necessita tant, doncs ja ho sabràs tu, no? Aquest és el debat.
La cosa és que aquesta idea de simetria, no a sortir de Catalunya, eh? Vull dir, aquí... És
perdó, dues dècimes espanyoles, ara em certifiquen, moltes gràcies. Són 2.000 milions.
2.000 milions, sí.
2.000 milions.
Sí, cada, cada dècima...
Espanyol és un milió.
Cada dècima és un milió d'euros. Sí. Bé, doncs, el problema no, és que jo crec... 1.000 milions, perdone. El problema és que jo crec que... Jo crec que a mi em fa l'efecte, per tot el que hem vist i sentit, que aquesta, aquesta proposta no eixi de Catalunya. És a dir, a Catalunya la proposta clara és si tenim les comunitats autònomes, i sempre en genèric, representen, perquè a més crec que no es vol entrar en segons quin debats, representen un terç de la despesa, doncs un terç també de la millora de la flexibilització que vinga també cap a comunitats autònomes. Qui va dir això pot ser asimètric sempre, qui ho ha dit en tot moment, han estat o els ministres del senyor Rajoy o el mateix senyor Rajoy. Per què? Perquè ells tenen comunitats governades pel PP que estan bé pel que fa al dèficit, després si vol podríem parlar de superàvit o dèficit fiscal, però de dèficit públic ja tenen territoris que estan bé i tenen uns altres que estan fatal, pitjor encara que Catalunya, per exemple el País València i Múrcia. I per tant la idea de la simetria parteix de Rajoy. I ara el més bèstia és que tota la gent que va contar aquesta idea asimètrica de fer un dèficit diferent segons cada, cada situació de cada comunitat autònoma són els seus. És a dir, ara és Extremadura, i ara és no sé què, i ara és Madrid, els que diuen no, d'asimetria, i la seva premsa, la premsa que li és més afí, és a dir, no a l'asimetria. I aleshores jo reprendria la idea original de Catalunya, doncs no a l'asimetria. Escolta, si és un 6,3, doncs, o un 6,5, un 2,1 per el dèficit autonòmic. I que costa que al final... Queda un últim punt que és dramàtic. Mira, senyor Basté, que ens estem barallant per endeutar-nos.
Sí, sí.
És a dir, Catalunya s'està barallant per no carregar-se un estat del benestar, segons paraules literals del senyor, del president Artur Mas, però això vol dir que l'any que ve, en lloc de 2.000 milions d'euros com a partida de despesa financera en els pressupostos que vindran, si és que els poden fer, potser n'hi haurà 3.000. I clar... 3.000 és 10 vegades més que el pressupost del Departament de Cultura. 3.000 és 10 vegades més que el contracte programa, el primer contracte programa de TV3. 3.000 és 10 vegades més, clar, 3.000 milions d'euros són moltíssims diners. 9.000, per exemple, és la sanitat, que és la partida més forta de totes. I clar, aleshores dius, bé, fantàstic, ens estem barallant en l'Estat per veure en realitat qui s'endeuta més i qui després ha de pagar més. Sembla delirant, eh? El que passa és que, clar, aquí hem arribat a la conclusió de que si no és així, ens ho carreguem tot. I aquesta és la idea que era plana. D'acord, si no és així, ens ho carreguem tot, i si és així, ens ho carreguem tot.
Esperança García.
A mi és que em sorprèn, vull dir, em sorprèn que el senyor Puig sàpiga més que el propi ministre, que la Unió Europea, que encara no ha decidit el topall de dèficit i quina possibilitat de flexibilització hi ha, i que estem parlant de que aquestes dades i aquestes xifres es donaran a finals del mes de juny, però hi ha persones amb responsabilitat que sembla que en comptes de ser polítics són prestidigitadors, perquè ho saben. S'ha de pensar una cosa... Faci Europa el que faci respecte d'Espanya del dèficit, si hi ha alguna flexibilització de dèficit que es comportarà a les comunitats autònomes, encara s'ha de reunir el Consell de Política Fiscal i Financera per tal de decidir com es reparteix aquest dèficit. Que hi hagin presidents de comunitats autònomes al marge de cicles polítiques, perquè la realitat és que les comunitats autònomes i els seus presidents el que intenten, és normal i aquí ha passat sempre, és intentar que els ciutadans del seu territori doncs tinguin una major capacitat de despesa i per tal de poder doncs prestar els serveis públics amb major efectivitat. Doncs això és normal i això passa amb el senyor Monago, això passa amb el senyor Fabra, que per cert va ser un dels que va començar a parlar de dèficit asimètric, bàsicament.
És el que ho necessita.
Però
fixa't vostè que la reacció...
És el segon en contribució de PIB a Espanya.
Però fixa't vostè si és curiós, només un matís, fixa't vostè que és curiós que quan se giren els que no volen aquesta simetria, Extremadura, Madrid, en comptes de girar-se cap a la Generalitat Valenciana, que és el seu partit a més, es giren cap a Catalunya. Escolta, si aquí no ho estem demanant. Això ho està demanant la Generalitat Valenciana, que l'any passat va tindre un incompliment, havia d'haver arribat a l'1,9. I va arribar al 3,5. Per tant, no se giren cap a Catalunya a negar la simetria.
No,
giren-se cap a la Generalitat Valenciana.
Vicent, perquè hi ha...
I Andalusia, perquè... Andalusia també vol... Andalusia, també en aquest, per primera vegada, els interessos d'Andalusia i de Catalunya són els mateixos.
Doncs pues, aleshores que no giren cap aquí perquè sempre cobren els mateixos.
Perquè el debat polític rendible és aquest.
Perquè és qui té més població i no té unes transferències.
No, senyora.
És qui té més població i no té unes transferències.
És el que surt més a compte. Perquè quan algú se gira contra Catalunya, a la resta de l'Estat...
No és això, Vicent, ho sento, sí. Discrepo. I saps per què discrepo? Perquè es gira la cara a Catalunya bàsicament perquè hi ha sobre la taula un debat de sobiranisme i de ruptura amb la resta d'Espanya.
Però el que vostè vulgui...
No, és per això que es gira la cara.
Quantes vegades hem trobat que no hi havia cap debat de sobiranisme i el debat autonòmic. El problema aquí és sempre és el mètode de presa de decisions. És a dir, amb el 15% de l'IRPF, amb el 30% de l'IRPF, quan no era el PP, era el PSOE,
vale,
o viceversa.
Sempre
el tema és Catalunya, que són insaciables, s'ho volen quedar tot. Això sempre és
perquè
així.
Perquè es feien pactes de governabilitat d'estat.
I és impossible prendre una decisió.
I perquè surt de contra actualment.
No es feien amb llum i taquígraf, aquest és el problema.
En un àmbit com el Consejo de Política Fiscal i Financiera, en el que, diguem-ne, voten les comunitats autònomes, normalment amb disciplina de vot de partit, no ens enganyem, perquè, per exemple, jo recordo que amb el 15% de l'IRPF, el PP, amb Manuel Fraga al davant, van votar en contra, van posar un recurs d'inconstitucionalitat, i després va venir el PP, i en comptes del 15 va donar el 30...
I aleshores Andalusia no va acceptar.
Els que van portar al tribunal... Però tot era contra Catalunya, sempre.
Catalunya en l'olvidó de l'huracà.
És l'esquema mental. És l'esquema mental del debat polític.
Hi ha una persona que aguanta com...
Estoicament.
Jaume Barberà.
Jo no sé si és el 6-3 o el 6.5. De veritat que no ho sé. Ara, jo crec,
Oliver
que, Ren, jo crec que no serveix...
Oliver Ren va dir, del 6 i mig.
Sí. Bé, però diu... Jo crec que el debat no és
el debat d'allà és un altre.
Crec que el debat no és aquest i ja està. Crec que nosaltres des del principi vam dir que això s'acostaria més al 1.8 que a l'1.5, no, Jordi?
Sí, les nostres
fonts d'informació. És a dir, que per tant... jo crec que no serveixi de precedent que per primera vegada s'ha de reconèixer que el govern del Partit Popular, malgrat la seva revolta de totes les seves baronies, ell coincideix en la necessitat d'aplicar un dèficit asimètric en les comunitats autònomes. Jo crec que això s'ha de valorar positivament.
Sap perquè... com diuen en castellà, senyor Barberà? A la força ahorcant. És a dir, si fora només Catalunya que tingués el problema, estaria absolutament d'acord amb vostè. I diria, per primera vegada el govern de l'Estat diu, mira, fem un gest de cordialitat, o un gest d'aproximació o de complicitat. Però com que tenen dos o tres problemes molt forts, el problema de la Generalitat Valenciana, si a Catalunya hi ha problemes de liquiditat o de tresoreria, allà vostè no s'ho pot ni imaginar. Com que tenen un problema molt fort, estan solucionant el seu problema, senyor Barberà, no els ho agraïsca.
Però, Vicent, a veure, jo ja estic d'acord amb tu, d'acord? Però el fet és que ells, pels motius que sigui, avui entenen que l'Estat necessita una simetria.
D'acord.
En funció de les seves necessitats.
D'acord, sí.
Jo crec que això és un avenç. D'acord? És un avenç. Des del meu punt de vista, és un avenç. Dit això, Catalunya, encara que imaginem-nos que arribi a tenir l'1.9, perquè pot tenir l'1.9,
és una... Pot arribar a tenir l'1.9.
Pot arribar a tenir l'1.9, és una salvatjada. Senzillament és una salvatjada. Com ha dit el mateix conseller Mas-Colell, com diu pràcticament tot l'arc parlamentari català, començant pel president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, és una salvatjada. I com està reconeixent el Fons Monetari Internacional, la OCDE i tots els organismes internacionals. És una autèntica salvatjada. És a dir, això ens porta a una situació, de laminació permanent i constant de l'estat del benestar, produeix una fragmentació de la societat, i ja en parlarem on acabarem. Però hi ha una cosa que encara per mi és molt més preocupant, i jo faig cas a més d'un economista, no a un economista. Espanya no podrà pagar el que deu, i Catalunya tampoc.
Però no veu com està caient en una contradicció.
D'acord?
I a més està dient una cosa que no és del tot certa.
Deixa'm el Jaume.
Segueix.
Vicent, no es pot... De cap de les maneres, amb un període de temps tan curt, fer el que s'hauria d'haver fet en 30 anys. Per tant, nosaltres podríem arribar al convenciment que el sector públic s'ha d'estudiar a fons i que s'ha de buscar més eficiència. Podríem arribar-ho a estudiar.
No, no, no hem d'estudiar res. Això que diu vostè és, és bastant irrebatible.
Avui...
S'hauria d'estudiar a fons, s'ha de reestructurar a fons i ja va de ser més eficient, en efecte. I s'hauria de redimensionar a fons a Catalunya i a Espanya, en efecte.
Vale. D'acord? Mm-hmm. Ara, això, en la situació en què ens trobem avui, no es pot fer, no es pot fer de la manera que es fa. Perquè, a veure, crec que va ser en Junqueras que va explicar què significava a Catalunya un pressupost de l'1.2, no? Sí. Em sembla que va ser en Junqueras que va dir no sé quants bombers al carrer, no sé quants Mossos al carrer, tancada TV3, no sé quants hospitals... Sí o no? Ho va explicar, sí o no?
El senyor Junqueras no fa els pressupostos de la Generalitat, punt número 1. Punt número 2. El senyor Junqueras va agafar 3.000 milions de reducció, de retallada, i va dir, a veure, per 3.000 milions busquem serveis i prestacions socials i administracions públiques que arriben a 3.000 milions i sobre això direm què és el que perdríem. Tant això, primera, el senyor Junqueras no fa els pressupostos de la Generalitat. Qui ha de dir què passa amb 3.000 milions són nosaltres, que tampoc estan disposats a fer-ho. Però anem al fons del problema. Vostè diu... El Fons Monetari Internacional i tots els altres diuen que... Primera, no diuen que és una salvatjada. Diuen que la política d'austeritat a Europa, no està encertada. I quan diuen això, no estan mirant cap a Espanya, ni cap a França, ni cap a Itàlia, ni cap a Grècia, ni cap a Portugal. Estan mirant cap al centre i cap al nord. I diuen, senyors alemanys, vostès, si continuen refredant l'economia, mataran el consum i tot el tinglado que han muntat, que és el mercat de la Unió Europea, es desmuntarà. Perquè la política que vostès estan seguint no funciona. Això és el que diuen ells. Després, si vol, ho interpretem d'altra manera. Ara, insistir que a Espanya o a Itàlia o a Grècia l'austeritat no és bona i que el que cal és generar més deute i que el que cal és això que diu vostè, que arriba un moment que no es podrà pagar, i vostè sap com qualsevol persona, que si els deutes no es tornen a partir d'aquell moment vostè li tallen i qui li està assegurant, i ara ja ho té tallat, qui li està assegurant precisament la connexió i qui li està assegurant la garantia de que a vostè li compraran, li recompraran encara el deute i li renovaran, és Alemanya. És el senyor Barberà, no mesclem les coses, és a dir, l'autoritat Alemanya, no, l'autoritat de Catalunya, escolte, si vostè em pot dir com pagarem d'aquí 5 anys 10.000 milions del pressupost de la Generalitat, que són 30.000 de costos financers, jo no ho entenc.
Escolta, un moment, l'austeritat el porta al darrere una pulsió ideològica.
No, és una necessitat financera.
L'austeritat actual porta al darrere una pulsió ideològica. Si en lloc de posar tant èmfasi en l'austeritat, que jo reconec que la barra lliure no pot ser...
9.000 milions en l'últim govern, senyor... una dada només. 9.000 milions de dèficit en l'últim govern del president Montilla. 9.000 milions de dèficit.
Deixa'm acabar. És a dir... Escolta, de les 35 empreses de l'IBEX 35, de cada 10, 9 utilitzen paradisos fiscals.
A veure, això què té a veure?
No, un moment, sisplau.
Un moment, no,
què té a veure?
Sí, què té a veure el pressupost de la Generalitat i la despesa pública amb el paradís fiscal.
Què té a veure? Escolta, mira,
que el govern espanyol no té una bona...
Frau fiscal d'Espanya.
Vale, d'acord.
Economia submergida d'Espanya. No ens n'anem cap al frau fiscal.
Sí, ara ens anem cap al frau fiscal.
No ens n'anem cap al frau fiscal. El que no es pot fer és parlar de la política de l'austeritat i de les retallades sense posar-hi al costat d'on es poden treure els fons que hi són, però que no arrecaten.
Doncs mira,
com, per exemple, l'economia submergida i el frau fiscal.
Per exemple, el problema d'Espanya, que això no ha arreglat ni el PSOE en tots els anys que ha estat al govern, ni el PP, ni ningú. I què vol dir exactament això? Vol dir que no és una qüestió ideològica, sinó una qüestió o bé d'efectivitat o bé de resignació.
El que és més fàcil, Vicent, el que és més fàcil és fer desaparèixer la classe mitjana, doncs.
No, el que és més fàcil és repensar l'Estat, que vostè es passa el dia fent-ho i a mi em sembla molt bé, perquè l'Estat no funciona com està. Ara, li torno a repetir-ho. No crec que el PSOE estiguera content amb aquests diners, amb aquestes empreses que tingueren paradisos fiscals. Ideològicament, segons vostè, ja que és una opció ideològica, no haurien d'estar-ho. I si no ho estaven...
El cara a cara a un debat a 4, el Barbeta i l'Esperança.
No, que jo discrepo absolutament que en el nivell que hem arribat la qüestió sigui ideològica. No, absolutament no crec. Jo crec que és un debat d'interessos. I aquí defensa cadascú els seus interessos. I en aquests moments, els interessos tal com els interpreta, clar. I és a dir, en aquests moments tenim una política europea basada en el rigor i l'austeritat que està, que ha generat, diguem-ne, molta polèmica, molta controvèrsia, fins i tot amb els defensors, diguem-ne, del neoliberalisme més aferrissat, en aquests moments ja estan criticant també la política aquesta, diguem-ne, d'estrator i d'això, no? I el que passa és que els que manen, diguem-ne, els que paguen i els que manen, que són els alemanys, doncs continuen tenint una por cerval, diguem-ne, a la inflació, i no volen sortir d'aquesta història fins que se n'adonguin, fins que la realitat els demostri que això també va contra ells, que no podran exportar, etc, etc. Jo, aquesta tesi, no, això ho fan per privatitzar i tot això no és veritat. És a dir, no hi ha cap, és a dir, tots els governs s'estan sorrant amb aquesta crisi. A tots els governs el que els agradaria és poder invertir, inaugurar coses i guanyar vots. És a dir, per tant, diguem, això és un drama. No, aquí no hi ha ideologia. No, ara estem amb interessos. I quan diem interessos, no vol dir interessos, no, des de tots els punts de vista, multilateralment parlant, perquè els senyors de la cultura diuen que el seu és fonamental. Els senyors de la salut diuen que el seu és fonamental. I llavors estem en aquesta situació. Veiem que tots els governs, principals, diguem-ne, d'estats, han perdut les eleccions, sigui del color que sigui, fins i tot a Islàndia. A Islàndia, que són els que van actuar d'aquella manera, que van fotre pels tribunals en els banquers, aquells han durat 4 dies.
No hi ha ideologia, no.
Els hi han votat a la dreta.
No hi ha ideologia. Els pressupostos no contenen ideologia.
Ara no.
Ara no.
Ara no.
Ara són supervivents.
A veure, el problema és que estem parlant de Catalunya, i Catalunya és una província amb ambicions. Però si tu... Però si Catalunya fos un estat...
A Catalunya no és que no hi hagi ideologia. A Catalunya no hi ha ni política.
El que hi ha supervivència i si se pot.
Perdona. Tenim una gestoria a la plaça Sant
Exacte.
Jaume. Una gestoria.
Una gestoria.
I a més, sense el segell oficial.
Exacte.
Sense el segell oficial. Exacte. Escolta,
I poden fer cimeres.
Però amb això coincidim tots, senyor Barberà, amb això coincidim tots.
Podem cedir un moment a l'esperança, sisplau?
A veure, jo és que coincideixo bastant amb el que ha dit el Vicent i el Barbeta.
Normal.
Que em deixes?
No, sí, perquè
només he dit una frase i em talla. Bàsicament perquè aquí el Barberà fa una mena d'exposició de que tota aquesta contenció de dèficit que s'està fent a tota Europa, que s'estan portant tots els governs de tot tipus de color polític, és només una coartada ideològica per tal de desmuntar l'estat de benestar. I jo no crec en això, ni molt menys. La realitat és veritat que només austeritat està ofegant fins i tot a Alemanya, que té un decreixement d'un 0,2%, que a més està tenint problemes amb la seva balança de vendes a l'exterior. França també, per exemple, que també ho té. I nosaltres tenim una balança de vendes a l'exterior molt més bona, que per primera vegada a la història d'Espanya són 600 milions d'euros amb unes possibilitats enormes, però tenim una taxa d'atur horrible, no? I aquesta és la realitat que llastra com a país. Ara, que la dada que hi hagi frau hi ha una diferència entre frau fiscal i evasió, vull dir, hem de parlar també d'això, no? Que tenim una taxa molt alta de frau fiscal és evident, també la té Grècia, també no sé per què passa, però sembla que els països llatins tenen una taxa més alta de frau fiscal, però la realitat és que només amb aquesta mesura que s'ha portat a terme de la declaració de béns a l'estranger, de béns immobles, de moment l'agència tributària diu que se n'han recaptat 40.000 milions d'euros, i això és una barbaritat.
Són les 9:19. D'aquí uns moments, d'aquesta flexibilització del dèficit i de la simetria que la qual s'està parlant ara respecte a Catalunya, cauen les castanyes. Hi ha gent, president de les comunitats autònomes, que és susceptible que poguessin rebutjar aquesta simetria que donarà Mariano Rajoy al govern de Catalunya, i alguna que ens sorprèn més, com per exemple el País Basc. Les declaracions d'Urkullu. Ara en parlarem, però avui he agafat el Jofre Llombart. Jofre, jo agafem tota la frase sencera, perquè és que no puc creure que parlés de Catalunya. No cita Catalunya, però parla clarament de Catalunya, i el Jofre s'ho ha tornat a escoltar, ho hem tornat a sentir, i efectivament té a veure amb Catalunya. Llavors aquí s'hi ha abonat ja pràcticament totes les comunitats autònomes, llevades del País Valencià,
Això és perquè nosaltres som uns babaus. Uns autèntics babaus. Els catalans són autèntics babaus.
I va, per Andalusia està...
No, no, és que tenen el mateix problema.
Els catalans som uns autèntics babaus.
Babaus. D'aquí uns moments, els babaus habituals, continuem aquí...
Quina paraula més idiota, això de babaus.
Hola, Noemí.
Hola, hola, què tal?
Vine aquí, babau.
Doncs al Corte Inglés ja tenim moltes ganes d'estiu. Per això us presentem Summertime, un temps per viure plenament la nostra moda de bany amb totes les tendències i novetats. Al Corte Inglés som líders en marques de bany. En tenim més de 60 per poder escollir i també és temps dels complements que combinen millor amb la moda de bany. Teniu una línia de tops i calcetes de la marca Emphasis en què cada peça es ven per separat i només costa 15,90 €. A més, també us hi trobareu una línia de banyadors superafavoridors, feta amb un teixit de control que estilitza i modela la vostra figura. Proveu-ho i presumiu de cos a l'instant. Veniu a Summertime del Corte Inglés. I pel que fa a les sales d'àmbit cultural, avui a les 7 de la tarda al Corte Inglés de Sabadell esteu convidats a participar en un taller de flors. Ens ensenyaran a fer composicions i rams de mà amb roses. I d'altra banda, al Corte Inglés del Portal de l'Àngel, l'escriptor José Membrive presenta el seu nou llibre El Homo Transcendente, en què respondrà als eterns interrogants de qui som i on anem. L'entrada, com sempre, és lliure. I com sempre, ens podeu seguir al Facebook. Adeu-siau!
Arrenca la gran setmana del motor.
De l'11 al 19 de maig, vine al Saló de l'Automòbil de Fira de Barcelona.
Hi trobaràs totes les novetats internacionals i els models fins ara mai vistos. Podràs provar el cotxe dels teus somnis i gaudir de les millors ofertes.
Saló Internacional de l'Automòbil, motor d'experiències. De l'11 al 19 de maig, al recinte Montjuïc.
Entra a salonautomòbil.com.
El tret de sortida està a punt de sonar. Concentra't, persegueix el teu objectiu. No deixis que cap altra oferta t'aturi. Corre abans que s'acabi el temps.
Comença la cursa cap al teu nou Skoda, perquè només fins al 19 de maig t'oferim fins a 1.200 euros addicionals als 5.000 actuals per la compra d'un Skoda. 3 anys de manteniment gratuïts i 3 anys de garanties i finances al teu cotxe. Només fins al 19 de maig. Informa't de les condicions especials al teu concessionari més proper o truca al 902 45 65 75. Xarxa oficial de concessionaris Skoda de Catalunya.
Aquest mes no et perdis la campanya Low Cost de La Butxaca. Marc Levy, Eduard Ponset, Asa Larsson i Bernard Schlink només a 6,95 €. La Butxaca, encara més per molt menys.
Desperta! Perquè només Verti t'ofereix la teva assegurança de moto per només 100 euros, sense destes. 902 030 282. Verti, assegurances per gent desperta.
Vine a PortAventura amb aigua de Veri. Amb cada ampolla que compris tens 2 euros de descompte directe en l'entrada al parc, fins a un màxim de 20 euros. Fes-te amb les etiquetes promocionals de les ampolles d'aigua de Veri. Presenta-les a l'entrada i gaudeix de PortAventura. Veri, l'aigua del Pirineu. Com més alt, més pur.
5, 4, estàs preparat. 3, 2, fixes el teu objectiu. 1, alliberes adrenalina i... El teu moment ha arribat. Nou Audi A1 Adrenaline per 14.900 euros, amb 4 anys de manteniment. Equipat per alliberar adrenalina. Oferta vàlida per a unitats finançades amb Audi Crèdit. Edició limitada. Consulteu-ne les condicions a Audi A1 Adrenaline.es. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Canvi total. Parla el jurat.
Ens agrada molt el canvi del cupó cap de setmana de l'11. En la història del programa no havíem vist una transformació tan sorprenent. Ara és el supersou del cap de setmana.
El cupó cap de setmana de l'11 ara és el supersou del cap de setmana. Cada cap de setmana 10 supersous de fins a 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 al comptat. Així és més fàcil que et toqui. El supersou del cap de setmana. El canvi de la teva vida. Venedors 11 i punts de venda autoritzats. 11.
A AMV pots disfrutar de la teva moto amb la millor assegurança al millor preu.
Hola, sóc Àlex Cribiller. Fes-ho com jo. Contracta la teva assegurança de moto amb AMV i recorda, l'experiència és el més important.
Des de 99 euros, confia l'assegurança de la teva Naked a AMV. Entra a amv.es o truca al 902 125 750.
Estadísticament, només un 2% de qui escolta això pensa canviar la seva nòmina de banc. Per ells, la cuenta nòmina.
Sense comissions, targetes gratis, caixers 4 dia dèbit gratis, descomptes amb...
Sou molt grans, 2%. Cuenta nòmina DNG Direct, Fresh Banking. Més informació al nostre web.
Pla
Blanes t'obre les portes el 17, 18 i 19 de maig.
Blanes 12. Tres dies per conèixer Blanes amb uns preus irresistibles.
Més de 50 activitats programades, menús a 12 euros i el 17 de maig, nit de compres amb ofertes i promocions especials.
Més informació a blanes.cat/blanes12.
Segueix-nos al Facebook i al Twitter.
Ho organitza l'Ajuntament de Blanes.
Hola, Mercedes?
De l'11 al 19 de maig tens una cita al Saló de l'Automòbil amb Mercedes, amb Mercedes-Benz. Vine a l'estand Mercedes a conèixer i conduir les últimes novetats de la marca, com el nou classe A o el nou CLA. I beneficia't d'una oferta irrepetible del Saló, amb 4 anys de garantia i manteniment gratuït. Només de l'11 al 19 de maig. No faltis a la cita amb Mercedes-Benz.
El per què de tot plegat.
5 minuts i 2:15 del matí. Qui ha dit quan hem parlat del País Basc normal?
Em sembla que...
El Barberà. El Barberà, quan dèiem que... escolta'm...
Que és el que ha fet servir d'aquest terme tan contundent.
Deixa'm fer una cosa. Mira, deixa'm fer una cosa. Primer, barons del PP, no, que hem parlat aquestes últimes hores, ahir coneixíem ja el parer del senyor Monago, president d'Extremadura, coneixíem el parer de Luisa Fernández Rudi, president de l'Aragó, i avui hem conegut, per exemple, o aquestes últimes hores, la del conseller de la presidència de Castella i Lleó, que es diu José Antonio de Santiago Juárez.
Atenció. No estamos dispuestos a que los ciudadanos de Castilla y León tengan que pagar la televisión catalana. Si es un asunto de Estado, tratémoslo donde se tienen que tratar estas cosas y no en el despacho del consejero catalán. Claro que tenemos altura de miras. Por encima de todo, los ciudadanos de España. Por encima de todo, el mantenimiento de los servicios esenciales a los ciudadanos de España. Y digo de España. Pero no caprichos soberanistas. Pero no caprichos independentistas. Pero no chantajes independentistas.
Va. Yo, Castilla y León. Galicia. Alberto Núñez Feijó. Els gallecs no entendrien que s'ajudi Catalunya.
No podría explicarle a los gallegos que los esfuerzos de racionalización presupuestaria que hemos venido haciendo desde el año 2009, pues lo hayamos hecho para beneficiar a Cataluña. Eso no tiene sentido, no es explicable, ¿no?
Balears. President. José Ramón Bauzá. Rajoy, no cedeixis.
Pensar que ceder ante un nacionalismo para llevarse bien no es más que estar pendiente de en qué momento vamos a tener que hacer otra concesión, porque los independentistas no tienen límite.
I per quadrar el cercle, País Basc. Íñigo Urkullu, el lendakari.
Si el gobierno está analizando una fórmula, pues estoy de acuerdo con el gobierno. Es decir, eso de que todo el mundo...
Perdó, aquest és Griñán. Perdó, anem a escoltar a si Urkullu.
Parece un contrasentido que haya un premio para las comunidades autónomas que no se hayan ajustado al cumplimiento del objetivo del déficit. Me parece un contrasentido que se premie precisamente a las comunidades incumplidoras. Creo que habría que tener una especial atención a las comunidades autónomas que han cumplido con el objetivo del déficit.
Aviam, permeta.
Primer...
Per on començar?
A mi el que em sap més de greu de tots...
Jo pels babaus.
T'haig de dir que el que més em sap greu de tots és el Balear. Perquè el Balear està en la mateixa situació que a Catalunya i que el País Valencià. I ells tampoc han complert, també necessiten el sistema simètric, però, diguem-ne, s'apunten al bombardeo des d'un punt de vista que sí que és ideològic, que jo diria gairebé que populista, no? Hi ha una contradicció tremenda, no? La gran contradicció la comet la senyora Cospedal. Quan la senyora Cospedal diu, com és secretària general del PP i a més és presidenta de Castella-La Manxa, i diu: no pot ser que a Catalunya podem fer asimètrica, tots igual, no? Llavors, amb aquest criteri, la senyora Cospedal hauria de dir que Europa no ens relaxi el dèficit a Espanya, sinó que tots igual el 3%. Uh-huh. No el 6,5, no, el 3, que és el que estava previst, no? És a dir, quan Europa decideix que a Espanya no se li pot demanar un esforç tan brutal i li relaxen el dèficit en funció de la situació d'Espanya, i no ho fan de la mateixa manera a França, a Itàlia, o a Xipre, o a Grècia, o a qualsevol altre país. Es fa
en relació adaptat a la situació de cada país. Mm-hmm. Quina és la situació d'Espanya? Molt dolenta. Per què? Doncs perquè Zapatero va llançar molts diners per la finestra, perquè que Espanya té un atur estructural específic...
Per la crisi del sector del totxo, que ocupava el 15% del PIB, per exemple.
Etcètera. Llavors dius, de qui és culpa això? Bueno, de molta gent, no? De molta gent. Però és igual, Espanya o li deixes una mica de marge o no se'n surt. I si no se'n surt a Espanya, no se'n surt a Europa. Doncs estem amb les mateixes. Per què Catalunya té un problema específic? O València, o Balears... Doncs perquè Catalunya, València i Balears són precisament les comunitats donants, a més de Madrid, són les comunitats donants de la resta, tenen un sistema de finançament que les perjudica, i a més han tingut més problemes amb la construcció, perquè estan a la d'allò mediterrània, al Mediterrani, i perquè després també han tingut governs que han gastat més del compte. Es digui el senyor Camps a València o es digui el tripartit a Catalunya, no? I com que això ha acumulat molt deute i tot això, doncs aquestes comunitats tenen una sensació més difícil. I per tant, apretar més del compte en aquestes comunitats vol dir fer trampes, perquè totes aquestes que han complert, la meitat han fet els números així, és mentida. En el fons els estan demanant feu números que no quadrin, però llavors no tenim el problema polític. No, si nosaltres hem complert. I després ja el cas basc és espectacular, perquè sí que té a veure amb el debat sobiranista català. El PNB, El debat sobiranista català ha posat en evidència el paper del PNB.
A veure si entenem.
El PNB, el Partit Nacionalista Basc, no vol referèndum. No vol referèndum perquè ells no tenen massa crítica, necessiten Navarra i necessiten el Euskadi Nord, diguem, no?
Perquè el 2000...
I Parralde. I llavors, com que ells no volen això, què venen? Què ven un Partit Nacionalista al País Basc?
La bandera.
Llavors, clar, sí, però la bandera... Amb què,
la bandera,
amb què diferències ara?
I anar vivint, sent el territori. Ja que es parla tant de solidaritat, sobretot els del PP, més insolidari de l'estat espanyol.
Un moment, i a banda d'això, han de pactar els seus pressupostos i les seves coses, bàsicament amb el PP o amb el PSOE. Per tant, en aquests moments, el PNB és un partit... clarament, fins i tot Bildu també estaria, perquè tampoc volen el referèndum. Clar, si Catalunya fa un referèndum i els nacionalistes bascos miren i xiuren cap a l'altra banda, per què estan ells? Pues estan fent per fer comèdia. El seu nacionalisme és de comèdia. És simplement per viure d'un discurs que no porta enlloc, diguem. No? I per això estan en aquesta situació. Per això actuen d'aquesta manera.
Home, Barbarà.
Jo dic babaus perquè amb el tema del País Basc queda clar que el País Basc no només crec que, no ho sé, però això que la independència de Catalunya amb ells és una cosa que si ells es queden dintre d'Espanya no els interessa en absolut, perquè el País Basc, i ho sento però no tinc les xifres aquí exactes ara per poder-les allò, aquestes són i són oficials, també rep. Quan a Catalunya hi ha un gran dèficit fiscal a l'entorn del 8%, el País Basc també rep una part d'aquest dèficit fiscal català. Sí. Per què? Per què? Perquè no estan actualitzant el cupo des de l'any de Matusalén. Des de l'any de Matusalén.
Quan l'actualitzen a favor sempre dels bascos.
No han actualitzat el cupo.
Sempre s'ha actualitzat a favor dels bascos.
Per tant, Espanya paga els bascos per quedar-se allà quiets. Mm. Així de clar. Quan dic Espanya...
Un lloguer.
Dic tots. Un lloguer.
Un lloguer.
Dic tots. Aquesta és la realitat. I crec que el senyor Urkullu, ahir, hagués pogut callar. Senzillament per una cosa que s'anomena dignitat. I tots els altres presidents de les comunitats autònomes, començant per Extremadura i acabant per on vulguis tu, és senzillament un exercici de cinisme el que practiquen. Perquè Extremadura rep aproximadament entre un 15 i un 18% del seu PIB d'altres territoris de l'Estat. Astúries, igual. Castella-La Manxa, igual. Andalusia, igual. Per tant, aquesta gent no són ningú per exigir-nos a nosaltres què és el que hem de fer. Perquè estan rebent de València, reben de Madrid, reben de les Balears i reben de Catalunya. Per tant, la primera cosa que haurien de fer, senzillament per educació i agraïment, és callar. Perquè ells haurien de pensar que si Catalunya surt d'aquest forat, surt d'aquest forat i no la independència doncs es retarda, ells també en viuran, sí, com n'han estat vivint fins ara. I hauríem d'anar una mica més enllà, hauríem d'anar una mica més enllà, perquè jo crec que aquesta situació actual, la que ens porta, sobretot la situació de la financera d'Espanya, sí, i de Catalunya, no hi ha una altra alternativa, hi ha dues alternatives. El govern de concentració a Espanya i a Catalunya, o bé suspensió de pagaments. I això ho hauríem de començar a posar sobre la taula.
Aquí hi ha una cosa. És molt curiós, no?, que nosaltres diguem que els que més paguen i aporten no tenen dret a ser maltractats, i aquí ens passem la vida molta gent que diu això, en la referència de Catalunya amb l'Estat o amb Espanya. En canvi, diu que els alemanys són uns miserables tots, uns desgraciats, i que quina merda de personatges. A veure si ens ho fem mirar una mica, A veure si ens ho fem mirar una mica. És a dir, jo el que reclamaria...
A mi m'ha sentit parlar d'això.
No, li ho dic en general. Li ho dic, no, el senyor Barbeta sí que l'ho intenta alguna vegada. Sí, els alemanys... Sí,
però la política... No, els alemanys no,
Bueno, és igual, la política alemanya...
La política de la senyora Merkel.
És igual, perquè no això jo, ho decideixen democràticament els alemanys...
Ho diuen des del Rajoy fins a la Monja Forcades.
Això no és garantia de res. Que ho digui el senyor Rajoy i la senyora Monja Forcades. El que sí que està clar,
el senyor Rubalcaba,
és que els alemanys, que són els que més aporten a la Unió Europea, tenen unes eleccions i una política econòmica que decideixen ells democràticament. Punt número 1. I, per tant, si nosaltres demanem a Espanya que facin el favor de ser mínimament sensats i de no insultar i de no menysprear, apliquem-ho sempre. Apliquem-ho sempre en tots els nivells. Primera cosa. Segona cosa. Aquí hi ha no hi ha cap diferència. Home, aquí hi ha el món
d'entrada. Segons l'ha sentit encara.
Puc dir la diferència?
Sí, ja acaba.
Només puc dir la diferència és que els alemanys paguen i manen, i
bueno,
aquí els catalans paguen, i els que manen, i els que decideixen, i els que rondinen, són els que cobren.
D'acord, doncs aleshores aquesta és la diferència que ens converteix en un deliri, però això no justifica l'altre. Però aquesta és la diferència que es converteix en un deliri. És a dir,
babaus
a Espanya...
i delirant.
Sí, és delirant. A Europa, què és? Una reunió entre parts. Els que determinen les grans polítiques econòmiques i decideixen el dèficit són els que més aporten. A Espanya, qui decideix és el govern de l'Estat, i qui més bronca fa són els que menys aporten. Uh-huh. I que més desacredita, i que més insulta, i que tal, i que es passa tot dia, són els que menys aporten. Dius, escolta, aquí hi ha alguna cosa que falla. És a dir, si realment Espanya es creu això de la Unió Europea, o bé formula uns criteris perquè els que més aporten són els que acaben prenent les decisions, o bé la contradicció és inassumible. Ja està, és tan clar com això. Aquí no pot ser que els que menys aporten es passen el dia desacreditant, desmotivant i marcant la política dels altres.
A veure, l'altre dia, de fet, quan sortia el senyor Mariano Rajoy i parlava d'alçada de mires, precisament es referia a això. Al final hi ha una mena de contagi, de moda de fer política d'unes comunitats autònomes a d'altres. Ara, els presidents de comunitats autònomes que han fet els deures, que han complert amb el dèficit, doncs tenen una confusió d'idees i pensen que el fet d'ajudar a Catalunya, que no només serà Catalunya, que això ja ho ha dit el Montoro claríssimament, no només serà Catalunya amb la relaxació del dèficit en funció del que el marge que doni Europa, doncs serà per pagar ni independències, ni autodeterminacions, ni televisions, ni res semblant. Això és per pagar factures de farmàcia, per educació, per sanitat, etcètera, etcètera, perquè és veritat que la Generalitat de Catalunya té una mancança de liquiditat fonamental a l'hora de fer pressupostos per complir amb els seus pagaments de deutes, entre d'ells els bons patriòtics. Però és veritat que hi ha contagis amb determinades comunitats autònomes i determinats presidents, doncs que, lògicament, imitant el sistema que s'ha fet servir aquí a Catalunya tota la vida, de la defensa dels interessos del territori, dels ciutadans de Catalunya, etcètera, etcètera, que és legítima, però a vegades és molt insolidària i caïnita, doncs ara ho veiem reflexat a d'altres comunitats, que és veritat que n'hi ha algunes que són més perceptores que no portadores.
Jo tinc molt clar, Esperança,
el cas de Castella i
Lleó
no és així, no? Però també és veritat que dintre d'aquesta queixa hi ha una cosa que sí que hem de tenir en compte i fer una mica d'autocrítica. És veritat que les comunitats autònomes que han fet un gran esforç per complir amb el dèficit no se les pot castigar, se les ha de premiar d'alguna manera. I que és veritat al final que el relaxament de dèficit que es faci, a l'exemple de Catalunya, Balears i la Comunitat Valenciana, és veritat que al final a la compta de resultats d'Espanya com a país ens anirà bé, perquè si Catalunya no aixeca el cap, és veritat que Espanya és difícil que compleixi amb el dèficit. Però aquest reflex que veiem de presidents de comunitats autònomes fent una defensa ultrança dels interessos de la seva comunitat autònoma no és res diferent del que de la imatge que sempre s'ha donat des de Catalunya respecte envers les altres comunitats.
Cosa que és una mica bèstia, perquè quan dius que clavar que menja pinso, perquè si no després no mos la podrem cruspir, clar, hi ha gent que diu, no, Catalunya ha d'anar bé, perquè si no, com continuarem amb aquesta situació de desequilibri i continuarem traient de tot el benefici
home,
que puguem?
Home, al final no és això.
Escolta, que ho diguin ells, em sembla que és absolutament bèstia. Ho diguem aquí, no, hem d'anar bé, perquè així podem continuar aportant tant.
Té una aportació del 20% del PIB, però també una coseta, no només una coseta, quan ha parlat el president de Castella i Lleó, no, el president, no, era? Sí. Vale, de Castella...
el vicepresident.
Vale, el vicepresident, i ha dit xantatge nacionalista, etcètera, clar, és que hem de pensar també quina imatge es transmet des d'aquí. Quan la senyora Simó, que és el soci de govern de Convergència i Unió, diu que no farem pressupostos, seguirem la fulla de ruta i això és una arma de pressió i no complirem amb el dèficit perquè això és una arma de pressió a Espanya. Clar, és que és aquesta imatge que es llença des d'aquí, des de Catalunya. Després, si tenim reaccions cainites dels veïns, és que al final hem de fer una mica d'autocrítica també,
Molt bé. Jo crec que el que no podem fer tampoc és caure en la trampa. Si el govern espanyol decidís compartir els esforços del dèficit proporcionalment a la despesa, totes les comunitats autònomes, totes, tindrien el dos i pico de relaxació del dèficit. Totes. Quan resulta que no... És quan el govern diu, no, jo em vull quedar més. Jo, que no tinc despesa social pràcticament, m'ho vull quedar tot i que es desgasti políticament les comunitats autònomes, és quan utilitzen a les comunitats autònomes del seu partit...
Perquè es vagin contra les altres, clar, que també té uns nassos la cosa.
És a dir...
Home, només
no hi ha problema, no hi hauria problema des del punt de vista ni de simetria ni de simetria si tinguéssim el dos i pico cada lloc. Però això per què passa així? Passa així, perquè l'Estat es defensa a si mateix, i quan dic l'Estat no, ja no em refereixo al govern del Rajoy, sinó al sistema. El sistema espanyol utilitza això dels extremenys i d'Extremadura i el discurs aquest del greuge amb els catalans i tot això per mantenir un statu quo que no beneficia Extremadura, que no beneficia Astúries. No, els subvenciona, això sí, els subvenciona, els posa una bufanda perquè no protestin i mantingui un statu quo de que qui es beneficia més és aquest, diguem-ne, complexe militar industrial
madrileny. És la madrileny, casta xucladora,
La coalició hispano-madrilenya.
La casta oligàrquica xucladora espanyola.
La coalició, perdona.
La mateixa que ens té condemnats des de fa 500 anys els ciutadans dius, espanyols, amb el vistiplau del PSOE i del PP. Tu dius, casta xucladora.
Vale, tu dius, no es poden atribuir als nets lo dels avis, etc.
Sí,
és veritat,
sí.
Això tens tota la raó. Però hi ha una cosa, que en els principals cognoms del poder espanyol en aquests moments, poder econòmic financer, tu agafes aquests cognoms i vas al franquisme i veus quins cognoms hi havien i, escolta'm, te'ls trobes a tots, tu.
Escolta.
Te'ls trobes a tots i dius, home...
Em dius quin pla de creixement té Espanya?
Des de Villarmir, fins a Calvo Sotelo, fins a Cabrera...
Us heu quedat anclats, ho sento, sé que sou més grans que jo, però us heu quedat anclats. Amb qui era el pare, l'avi de no sé qui...
No, perdona.
També hi ha gent a Convergència i Unió que tenia...
És una qüestió...
Ei, Esperança, deixa'm això. Em dius si és el pla de creixement...
Jo sóc el bomber.
Un moment.
Com que m'està
ben
del
palanç...
Em dius quin és el pla de creixement?
Stop, Jaume, stop. És que, clar, acabes de llançar aquí... Acaba, sisplau, en Barbeta et remuntarà, el Sánchez i en Barberà, sisplau.
S'enfaden, no, però és la realitat.
Jo no m'enfado.
Sisplau.
A mi és dificilíssim que l'Esperança García a mi m'enfadi. Més aviat al contrari.
La realitat... Mira, no però, facis riure.
No,
la realitat és que us heu quedat anclats amb el passat. O sigui, que hi ha persones...
No,
ho sento moltíssim, però és la realitat. O sigui, quan hi ha persones... Jo no formo part del passat perquè jo tinc 38 anys i no tinc res a veure amb el franquisme.
Defenses els que formen part del passat.
I jo penso que sou persones molt més intel·ligents per fer una defensa de les vostres posicionaments polítics sense fer servir coses que són molt bàsiques.
Esperança, em dius, sisplau, quin és el pla de creixement d'Espanya, per favor.
I la realitat, i la realitat és que si mires amb d'altres partits polítics, també n'hi havien alguns, a Convergència i Unió, que tenien famílies franquistes. Però jo penso en el present. Però jo penso en el present i en el futur.
T'estic parlant del palco del Bernabéu.
Hi ha molts catalans que viuen bé de la dependència.
Hem començat parlant de dèficit, de relaxació de dèficit i de declaracions de presidents de comunitats autònomes, i heu acabat amb el franquisme. Escolteu, desperteu. Segle XXI. Hem d'afrontar aquesta situació. Les comunitats autònomes estan...
Segle XXI, però et diuen nazi, eh? Cada dia quan es desperta.
No et diuen nazi.
T'estem parlant d'una cosa que diuen un jove... Potser no has estudiat.
Ahir mateix amb escoles valencianes.
Saps a quina escola anava... Saps a quina escola anava l'Aznar?
Però si és que a mi m'és igual.
No, saps a quina escola anava l'Aznar?
És que de veritat...
Saps quina escola anava al Col·legi del Pilar? Saps a quina escola anava el Solana? Al Col·legi del Pilar. Saps a quina escola va anar
Casta el Robacaba? Casta xocladora.
Al Col·legi del Pilar.
Els col·legis...
Són dos companys de Pupitre!
Sí, hi ha d'altres que van a jesuïtes i són ateus.
Aquí sí,
i tot el que
aquí
vulguis,
van, els jesuïtes, els seguidors i ara l'aula.
Però en realitat és important això? On anaven, a quina escola? No, perdona, no és important la realitat d'ara?
Estem parlant de l'estructura de poder del país. Escolta. Estem parlant de l'estructura del poder del país, clar.
Home, a veure, jo crec que sense mirar, sense estar mirant enrere per veure què ha passat o no passava, sí que hi ha una cosa que qualsevol estudiant de qualsevol branca de les ciències socials o no socials o exactes sap que és així. És a dir, has de mirar exactament en cada moment què és, perquè si parlem d'economia i de política, què és el sistema productiu, com funciona, quin sistema, quin model productiu hi ha a Espanya, per dir-ho així, quines, no famílies, però quina gent controla això i si realment hi ha un procés de modernització o no. I quan te pares amb això, que no vol dir mirar el passat ni mirar el franquisme, veus que hi ha una sèrie de defectes i una sèrie de noms que van contínuament rebotant-se i pervivint, perdurant sempre. És a dir, que en Espanya la modernització que tant es va dir dels anys 80 i dels anys 90 no ha estat tal, i que hi ha hagut una part de miratge en tot això, i que hi ha una part de l'economia de l'Estat que encara viu sota la dependència i subsidiada, que a Espanya tota la gran modernització de la capital de l'Estat s'ha fet en base a unes empreses que realment no són gran cosa i en base a uns noms que, tornem a repetir-ho, es repeteixen des del principi del segle XX, és que tot això és bastant evident. I si no es controla, si no es mira tot això, i es fa, pot ser des de Catalunya no, perquè tenim uns altres plans, o hi ha gent que té uns altres plans, però si ells mateixos no es miren això, intenten millorar, o sigui, per millorar el present i per anar de cara al futur, has de mirar d'on vens i quins són els problemes que encara continues arrossegant.
Les 9:46, un instant, esperant-se un instant, el Jaume Barberà demana la paraula d'aquí uns moments.
El perquè de tot plegat.
10 minuts i les 10 del matí. En Barberà volia dir alguna cosa amb aquesta tertúlia interessantíssima que estem, i ordenada, sobretot els últims minuts, que estem mantenint amb l'Esperança García, amb el Vicent Sánchez i amb en Jordi Barbeta, que ens farà comprar tots un embut per posar-nos al cap.
Sí, Esperança, jo el que vull dir ara més tranquil és que des de posicions legítimes, democràtiques, hi ha uns quants que defensen una casta xucladora, o si vols, que fa de sangonera, en detriment de tots els ciutadans espanyols. Aquesta casta hi és, i no és una cosa que hagi sortit d'avui, sinó que ve de segles. És la mateixa classe dirigent espanyola, Esperança, que va entrar en la contrarreforma sense passar per la reforma. És la mateixa classe dirigent que es va saltar la Il·lustració i que va frenar la Revolució Industrial. La tens concentrada principalment a Madrid, centre de poder. I és una casta, Esperança, perdona, és una casta, Esperança, que juga només a defensar els seus propis interessos. És una casta, Esperança, que després d'haver rebut tants centenars de milers de milions d'euros, avui encara, manté territoris sencers subsidiats ignominiosament per afavorir el clientelisme polític. És una casta, Esperança, que avui, encara ha estat incapaç de fer un pla de creixement d'Espanya que ens tregui de la situació on som. És una casta, Esperança, que permetrà abans fer suspensió de pagaments, que trobar una sortida econòmica i un model productiu d'espanyol que no es basi en el butlletí oficial de l'Estat. I, per cert, te la trobes a la llotja del Bernabéu.
Totalment en desacord. Que dintre de la classe política, no de Madrid...
Et convido a dinar i en 3 hores et convertiré.
Que dintre de la classe política, i aquí a Catalunya en tenim un exemple, doncs participin persones a l'oligarquia, no només a la política, sinó també a l'àmbit empresarial, és un fet...
Li ho dic d'una altra manera...
Que passa... Que que passa tot arreu. Que, evidentment, hi ha una situació, i la situació és que Espanya també, com a govern central, necessita també aquest marge de dèficit per gestionar, és evident, entre altres coses, perquè les transferències de capital per pagar sanitat, etcètera, a la resta de comunitats autònomes que tenen transferida aquesta competència, és una realitat. Que les prestacions de la seguretat del subsidi de l'atur es gestiona directament des del govern central és una realitat.
I ho dic d'una altra manera, perquè això no m'ho podrà negar. Mire, l'economia a Catalunya és productiva. Industrial i productiva ha estat així històricament. L'economia a Espanya és rendista i especulativa. Si vostè agafa...
I en zones on no és així?
A Espanya vol dir això que el senyor Barbera diu, la casta, és a dir, en tot l'estat, menys amb algunes excepcions. I aquesta economia rendista especulativa afavoreix a unes famílies, que és veritat que s'agraden els temps, i a més, si vas a l'IBEX 35 i mires les grans empreses espanyoles, totes, o gairebé totes, no són d'allò que podrien dir economia productiva com a Catalunya. És a dir, no hi ha un Agroaliment, o no hi ha un Sumarroca, o no hi ha... No, hi ha el Banc Bilbao i hi ha Repsol. I el problema, en definitiva...
Sí,
perquè aquí també es fem alguna finança. I això, el problema al final, és que realment el model de tot això no porta enlloc. No porta enlloc i, a més, eternitza mancances brutals. Això que el senyor Barbera diu d'aquesta manera, amb aquesta oratòria, però que és veritat, que hi ha una sèrie de territoris que, senzillament, cedeixen vots a canvi de continuar subsidiats i no poder-se desenvolupar com manen els cànons industrials o postindustrials europeus.
Vicent, si jo amb això puc estar d'acord amb tu.
Segur, és que és bastant evident.
L'economia subsidiada, la cultura subsidiada, a la cultura del subsidi no m'agrada.
I el tipus d'economia que hi ha a Espanya.
I sóc la primera.
És un instrument per mantenir l'estat quo de l'oligarquia.
Però
no ho entens, això?
També és veritat que hi ha una situació, i és que a Espanya costa moltíssim, a diferència d'altres estats d'Europa, costa moltíssim portar endavant un projecte de negoci.
Per
entre altres coses, perquè
per
la... Primer,
perquè això de negoci...
burocràcia. Clar. I segon, falta de crèdit. I falta de crèdit no ara amb la crisi, sinó perquè la banca és molt conservadora i no arrisca a l'hora de finançar projectes.
Mira si és conservadora.
Mireu la patent d'aquest noi, precisament, que és d'aquí, de Catalunya, que ha fet una patent de bicicletes, que té una concessió feta a Dinamarca per import de 5 milions d'euros. 5 milions d'euros. Uh-huh. I no ha rebut el finançament per tal de servir aquestes bicicletes de totes les entitats bancàries. Ha hagut de vendre la llicència.
La tendència que s'ha escampat ara també, a part de que estiguen o no estiguen, perquè no ho estan...
Això és molt important, això que acabes de dir.
Sí, és que això és el més important de tot. A part de que estiguen aquestes entitats bancàries o no, estiguen ben finançades o tinguin prou liquiditat per fer front a aquestes... Que jo crec que sí, que sí. En fi, crec que més o menys ho estan, perquè estem parlant de projectes que tampoc no són la lluna. A part d'això, és que sempre l'economia que s'acaba afavorint és la rendista especulativa, no és la productiva. És a dir, tu vas a qualsevol entitat bancària espanyola important i quan dius vull fer un negoci, diuen on vol invertir, què vol comprar, però no et diuen què vol produir, què vol fabricar.
Però és que Espanya és així.
Un moment, Esperança, tu has dit l'exemple aquest del noi de Dinamarca, i dius que la banca és conservadora. No, la banca no és conservadora, depèn. Et llegeixo una notícia d'avui del diari. Caja Madrid va concedir 131 milions en préstecs a Díaz Ferran en 8 anys.
Oh, esclar que sí.
Això és el que... És a dir, aquest és el pessebre. Tu agafes les famílies, les principals fortunes de Catalunya, sí. I trobes gent, gent que surten, que són self-made men, gent que surten del no-res. El senyor Andic del Mango, és un senyor que era de família humil, vinguda a Catalunya des de Turquia, si no m'equivoco, de família jueva, i que ell mateix va construir l'imperi que ha tingut. Anem a la burgesia catalana. Vale. Els Carulla són gent que van fer una economia productiva, no té res a veure amb l'Estat. És a dir, s'han buscat la vida, van fer una sopa de sobre, van començar-la a vendre i després han exportat. Val. Qui és el principal empresari espanyol? El més ric i el que ha tingut més èxit?
Sí, l'Amancio.
L'Amancio Ortega, d'on surt? Surt del Banco del Bernabéu? No, surt de Galícia. És a dir, els que viuen del sistema no és ni l'Amancio Ortega, ni l'Àndic, ni el Carulla, ni el Metro Bacesa, ni el Desigual, ni el Custo Barcelona. No. Els que viuen d'això és el Villarmir, o HL, els constructors, els conductors, els bancs, les caixes tal com estaven, diguem-ne, subjectes amb el poder polític. I aquests són els que viuen... Això, són, això és Espanya. L'Espanya, diguem-ne, del sistema...
La que viu
del
BOE, vaja.
La que viu.
La que tota la vida és del BOE.
Escolta, i per això els, a Madrid els cognoms no canvien i aquí canvien.
Jordi, aquí em, no em permets afegir tant, una cosa?
Aquí no canvien. Aquí no canvien.
Jordi, em permets afegir una cosa a la teva anàlisi polítics. Que afirmo?
Parlo de canvien, canvien el rànquing de fortunes.
Deixa'm afegir una cosa a la teva anàlisi que afirmo. Si posem les terres d'aquesta dona que a mi em fa pena per la seva edat i les tonteries que li fan fer, la duquessa d'Alba, les posem juntetes. A l'Espanya del segle XXI, que deia l'Esperanza Aguirre... Ai, Esperanza. Perdona.
Aquí estaria ben
pensat. L'ha traït el subconscient, García, senyora García. Barberà.
Perdona, Esperanza.
García, és el cognom més comú.
Esperanza. No, no, perdona, em demano no. Perdó. No, no, no. No ho he fet, no ho he fet. Ha estat un lapsus.
Però els dos són cognoms de conquistador.
Ha estat un lapsus, Esperanza. D'acord, de veritat. T'ho dic sincerament.
Escolta, que jo no m'enfado, eh?
Bé, d'acord, d'acord.
Ha sigut un referent.
Si posem juntes, si posem... Què dius? Què has acabat de dir, que és un referent?
No és mossegar la llengua.
Què dic? Que és un referent, l'Esperança?
Sí.
L'Aguirre,
sí.
D'acord. Així, millor, encara seré més dur.
A veure... Diu, ara no m'hem pensat.
Escolta, si posem juntes les terres de la duquessa d'Alba, podríem anar d'Almeria a Pontevedra sense sortir dels seus dominis. Aquesta és l'Espanya del segle XXI. Aquesta que no, Esperança García.
No, aquesta és la casa, la casa aristocràtica, una de les més antigues i més riques de tota Europa. Sí. Això és del passat, clarament passat.
Això és, bueno. Això és que li van prendre els moros.
Però vostè no creu... Però,
perdona, això són els catòlics.
Però vostè no creu, però vostè, senyora García, no? I no Aguirre, vostè no creu que després d'un procés de modernització de l'Estat, de privatització de l'economia, del monopoli que s'havia fet durant el franquisme, sí. De desaparició de l'autarquia,
d'homologació...
No, el que jo vull dir que Espanya... No, el que jo... No,
aquí.
A la senyora...
Ja s'apanyarà, la senyora duquesa d'Alba. El que jo vull dir-li és que, home, que Espanya ha tingut moltes oportunitats. Que, per tant, quan els alemanys miren cap a Espanya i se'n foten moltes vegades, no miren cap a Catalunya, miren cap a lo que és el conjunt de l'Estat, se'n foten una part de raó, sí que en tenen.
Jo em conformaria que no li donguessin subvencions a la Unió Europea. Amb això ja em conformaria.
Són les 10 del matí, senyors.
Són les principals receptors de subvenció.
Per explotació agrària.
Senyora, la setmana que ve més... d'aquí a uns moments, per cert, que no hem vist el Bernardes avui, perquè el Bernardes ara vindrà a parlar de pensions. D'aquí a...
Oi, de pensions! Oi, de pensions! Oi, quin dia que tindrem avui! Ui.
Però senyor Bernardes ja ha col·lectivitzat la ràdio o encara no?
Encara no.
Perquè li veig una deriva últimament...
Les pensions!
D'aquí a uns moments,
repeteixo,
el contenidor del Gonzalo Bernardes. Demà recordeu, a partir de 9:45, aquí al Món RQ, una persona que costa molt d'entrevistar, i que ha aconseguit una entrevista a aquest programa. Parlem del fundador de Wikileaks, Julian Assange.
I felicitats, felicitats, Jordi, per l'entrevista.
L'equip de producció que ho ha aconseguit. Sí. Són les 10, senyors i senyora, gràcies. Sí.
El perquè de tot plegat.